teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Excursionisme, senderisme i viatges. A través de 25 minuts trobareu propostes i rutes per poder fer una escapada, ja sigui a espais naturals, museus, pobles amb encant o indrets peculiars. Dijous i diumenge, a 2:15 del migdia, a Ràdio L'Escala.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera.
Molt bon migdia. Molt bon migdia a tots i totes. Ara engeguem bé el programa, el més calent a l'Aigüera d'avui, dijous, dia 15 d'abril d'aquest 2026. Una programació que ha engegat amb l'Ull Avui, en Joan Brugués, el més calent a l'Aigüera, i a continuació a l'informatiu amb la Lali Giné. Una Aigüera on avui, per exemple, hi passaran, parlarem del destacat de la jornada, d'una presentació literària, i també parlarem, o us oferirem, el programa en sèrie d'aquesta setmana, que sabeu que la Lali Giné és l'encarregada de repassar tota l'actualitat de les sèries i les plataformes d'aquest món mundial que corren per internet i per les televisions, per les Smart TVs. Doncs això, anem a començar l'Aigüera d'avui, i com sempre us volia fer una reflexió. Ja sabeu que tant l'Ona, que és la conductora habitual, com quan hi sóc jo, us presentem algun tema, i avui un tema que se n'ha parlat molt aquesta setmana per molts cantons. A mitjans del març, concretament el dia 11, el govern espanyol va aprovar el Real Decreto 191/2026 per a la conservació de les praderes de fanerògames marines en aguas del Mediterrani espanyol. Lo decimos en castellano, perquè com el Real Decreto és d'allò, sona millor. El text podríem dir que és bàsicament calcat a la normativa autonòmica que hi ha hagut vigent a les Illes Balears des de l'any 2018. Una normativa que fins a dia d'avui ha funcionat prou bé. El text, diríem que s'estructura bàsicament en tres punts: la prohibició de totes aquelles activitats industrials i energètiques que tinguin impacte sobre les praderies, l'obligatorietat de tenir una cartografia actualitzada, la prohibició del fondeig lliure i la instal·lació de boies de fondeig ecològic. A més, com a novetat, també hi ha la prohibició d'en retirar les restes de fanerògames de les sorres de les plages. Allò que en diuen platja bruta, que és el mateix que en diuen bosc brut quan ja és sota bosc, doncs les restes dels alguers, en aquest cas, tenen una funció vital per les platges. L'aprovació d'aquest text legal ha fet reaccionar a partits polítics i entitats. Per exemple, aquí a casa nostra ho han fet SOS Costa Brava, els Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya. Hem tingut un exemple clar a les notícies d'aquesta setmana aquí als serveis informatius locals. Bàsicament ho han fet reclamant més control i més protecció a base de nous camps de boies de fondeig. Volia aturar-me, però, en això de la vigilància i control. Guàrdia Civil, agents rurals i Mossos són les autoritats competents per establir sancions a mar. Encara que feia molts anys que l'hàbitat de les praderies estava protegit i no s'hi podien curar el cim, mancava el marc legal suficientment estricte per transformar aquests incompliments i les agressions en sancions. I clar, a mar ja sabem que tot és campixa. El tema és si el nou decret es traduirà també en un augment de control de vigilància, cosa que em permeteu que des d'aquí tingui els meus dubtes, no pas per faltar de voluntat, sinó de mitjans. És a dir, un cas molt similar al que passa a molts dels parcs naturals de casa nostra. I ara sí, ens anem amb les notícies. Informació local que ve sempre de la mà de la Lali Giné. Lali, bon migdia.
Bon migdia, sí.
Ha tingut tema, amb la Posidònia aquesta setmana.
Sí, home, no, ahir li vam preguntar a l'alcalde, tu vas fer la notícia amb en Freddy, i nosaltres li vam preguntar a l'alcalde, i bueno, doncs, la resposta, segons l'alcalde, és que la zona que queda, diguéssim, que no està balisada, és molt petita, segons ell. Llavors, bueno...
Per això estan les cartografies actualitzades.
En qualsevol cas, de moment no hi ha prevista cap actuació, ni se l'espera, no?
No, és això, i l'altre és això el que dèiem, no? El paper sancionador de qui pot sancionar, de qui té l'autoritat competent.
Clar, evidentment.
I no fer un estiu més, moltes vegades, de policia de platja o de policia de roques, de dir-li la barca aquella que no pot tirar l'àncora allà.
Això ara fa molts i molts anys, em sembla que era Port de la Selva, o Port de la Selva o Llançà, que tenien una patrulla especial de policia local per això, per el fondeig d'aquestes barques. A veure, la que estava amarrada ben bé...
Tocada costa, a tocar clar, perquè costa, la policia local només ho pot fer en terra.
No, exacte, la que estava arrada de costa, però sí que tenien una... Era molt divertit perquè anaven amb calça curta i veure, en fi... Molt bé.
Aviam, deixa't de la calça curta dels policies locals. Va, Lali.
Va, anem a les notícies de l'actualitat. Vinga, parlem de 400.000 euros que són els que s'han utilitzat o que s'utilitzen per regenerar les platges afectades pels temporals. El Ministeri d'Acció Ecològica engega les obres de regeneració de les platges entre el Portitxol i el Moll Grec a Sant Martí d'Empúries. Aquesta aportació de sorres, bàsicament, no?, que ahir també en parlàvem amb l'alcalde, avui hi ha hagut el que en diem visita d'obres, habitualment,
visita,
no?,
protocolària.
Però en aquest cas no són obres, són visita de posada de sorra.
Bueno,
total, que l'actuació té aquest pressupost de 5,7 milions d'euros, 400.000 dels quals es destinen específicament a la regeneració de sorres, que és el que, insistim, s'està fent aquesta setmana, portar sorres i regenerar les platges molt malmeses pels temporals, els successius temporals que hem viscut aquest any.
Doncs, Lali, tenim les sorres d'Empúries, però em penso que hi ha alguna cosa més d'Empúries.
Exacte, hi ha les reformes finançades o les actuacions finançades per el programa aquest que t'agrada tant a tu,
el Next Generation.
Un dia li buscaràs una música i posaràs allà en plan Next Generation. El projecte es diu l'Escala Mar d'Empúries Sostenible. Són actuacions, són 7 platges les que s'hi estan fent actuacions, s'han d'adaptar al canvi climàtic i, bueno, són diverses actuacions. Ahir en parlàvem d'una, concretament també, ahir vam parlar amb l'alcalde i li vam preguntar per una de les actuacions, que és la principal, vaja, crec que eren uns 85.000 euros o així, que estaven finançats també per els Next Generation, i que consistien en la substracció d'espècies invasores a les dunes.
Una cosa que es va fent, recurrentment.
És una cosa recurrent, però que ara tenim els Next Generations que ens ho paguen.
Exacte.
Aquesta és la diferència. Sí. Vale? En principi és això. Sí, sí, vale, doncs amb l'ungle de gat, es diu?
L'ungle de gat,
això. Doncs això, aquesta és una d'aquestes actuacions, n'hi ha més, i al final l'objectiu és això, no? És adaptar aquestes platges al canvi climàtic. El primer per adaptar-les, digo jo.
Canvi climàtic, digue-li coses que s'escapen de jardineria particular.
També, no? També. Perquè al final sí, anava a dir, pues, el primer que hem d'adaptar del canvi climàtic és que cada, amb els temporals ens quedem sense sorra, no?
Exacte.
Pues és el que hi ha.
Sí, sí.
Va, i ara sí.
Per on continuem?
Però continuem per més medi ambient. Més medi ambient. Sí, mira, ara tenim Posidònia. Exacte. SOS Costa Brava, que alerta que la nova cartografia FanCat redueix la protecció de la Posidònia. Que no sé si es va Posidònia, Posidònia, Poseidó, com es diu el...
Posidònia.
Posidònia, bueno.
Posidònia oceànica.
Vinga, va. Bueno, total, que diuen que suposa un greu retrocés en la protecció i regeneració d'hàbits d'interès comunitari, com el de la Posidònia, i l'entitat reclama a la Generalitat una revisió immediata del document i un sistema sancionador més efectiu que incorpori el principi de presumpció de dany. Posa això que parlàvem abans.
Mm-hmm.
Bàsicament.
Si veus un tio amb una àncora a la mà damunt d'una barca, ja és presumpció de dany.
Presumpció de dany, exacte. gente. Bueno, és això. Doncs total, que han fet aquest comunicat i que fan aquesta reclamació a la Generalitat, tot i que... Però la Generalitat, perquè entenc que...
és la responsable de la cartografia.
De la cartografia.
De la cartografia.
Val, no del no de sancions
bueno,
el que dèiem abans.
També, però ells reclamen principalment que la cartografia... Que
estigui ben feta.
Es va canviar... Hi havia una cartografia del FanCat feta abans que posava, bàsicament, les praderies de Posidònia, les clapes petites i una àrea de contorn que, de la sorra del costat, que també servia com a escut de protecció de, de les clapes, no? De praderia.
Sí.
Doncs ara es veu que s'ha eliminat el contorn aquest.
Clar.
I s'han eliminat algunes mates petites.
De les mates petites, perquè con la iglesia hemos topado, no vagi a ser que no puguem fondejar les barques.
Va.
Vale. Vinga, i anem allà pels esports, amb Gurillo i Pere Ferrer, que s'hauran de citar per definir el futur del Futbol Club L'Escala. Què vol dir això? Doncs de seguida ho expliquem. David Gurillo, que vol dedicar-se professionalment al futbol i per això va assumir en el seu moment el càrrec d'entrenador el passat mes de maig. El torroellenc creia que era el moment de fer un pas endavant, va rellevar a Raúl Page i des de bon principi s'ha proposat a assolir fites importants en el món de l'esport. Enguany ha estat a punt amb l'Escala, que ha estat trepitjant les promocions de segona part del curs. M'entenc que ara no, eh?
Ara no.
No, ara no. Bueno,
doncs... escalenques, gent de Torroella que ha de fer coses a l'Escala.
Sí, aquesta gent de Torroella, eh? Que,
gent de Torroella i gent d'Osona.
I gent d'Osona, molta gent d'Osona aquí, eh? Ostres, una salutació des d'aquí. Un petó molt gran a la gent d'Osona. D'Osona, no
d'Olona.
Vinga, va, anem al temps.
Temps,
ja tu mateix.
Sol, cel
sol
serè,
sol,
vine'm a veure, poques novetats més, màniga curta a les tardes, ja et veig, a màniga curta.
Jo vaig als matins.
Als matins.
Però a les tardes també, eh?
A les tardes. Vinga. També. El que passa que ara al migdia hi ha allò de la marinada, que és una mica fresqueta, perquè el mar encara està a 15 graus, 16 graus, el vent agafa la temperatura del mar.
I llavors amb la marinada és fresqueta.
S'ha d'esperar a la tarda, que torni a girar a Xaloc i a Migjorn i a Garbí, perquè torni a fer un pic de temperatura. Ara la gràfica és un pic al matí, una baixada al migdia i un pic a la tarda.
Vale.
O sigui que aquesta serà la tònica d'aquests dies.
I les mínimes, que suposo que aniran pujant gradualment, també?
Demà baixaran. Per què?
Ah,
perquè
pues
aquestes
no,
dues
mira,
últimes
mira,
nits ha bufat una mica de mestral, tramuntaneta rescalfada. Avui hem tingut 15 de mínima, per exemple. Demà calmarà ja tot el vent, no hi haurà vent, i de nit potser baixaran un parell o tres de graus.
És que aquí està el tema, no? Que encara, que jo ho agraeixo, també, perquè no cremem etapes abans d'hora. No cremem etapes abans d'hora, no?
Però el clima, i ara encara més, sí, va cremant...
Va cremant a ritme...
Té metge curta, però...
A ritme insospitat.
Metge curta, que ho flipes.
Però clar, dius, està molt bé que faci caloret durant el dia, però les mínimes encara han de ser fresques.
Pues.
Vale, doncs ja està, és igual. Deixem-ho córrer. El canvi climàtic.
El canvi climàtic. Al punt de la una, totes aquestes notícies ampliades en tots els detalls.
Molt bé.
Merci, Lali. I nosaltres continuem aquí en el més calent a l'Aigüera i ara el que anem a fer és parlar del destacat de la jornada i de dijous. I just a una setmana de Sant Jordi, l'Ona Vilà ens porta un destacat de la jornada amb una novetat editorial que ja veureu que és molt escalenca.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem descobrir una novetat editorial, que és el llibre Arribaren per mar, de l'escriptora Estrella Pisa. És una novel·la ambientada a l'Escala que es presentarà aquest divendres 17 d'abril a la Biblioteca Víctor Català. I per descobrir-ne més sobre aquest llibre tenim aquí l'autora. Bon dia, Estrella.
Bon dia.
A veure, Arribaren per mar, explica'ns una mica de què va aquest llibre, quin és l'argument.
A veure, és un llibre molt complex, perquè podria semblar la temàtica, la història de l'Escala, però està encoberta en un documental que graven uns alumnes de segon de l'ESO durant el curs 99-2000.
Mm-hmm. Per tant, ens traslladem una mica al passat, no? 20 anys enrere.
Sí,
25 anys enrere. I d'on sorgeix una mica el llibre? Què et va inspirar per escriure aquesta història?
A veure, aquesta història ve de molt lluny. De fet, les primeres frases que es van escriure d'aquest llibre va ser, la primera frase va ser el títol, jo sempre començo pel títol, i a partir d'aquí, això va ser el 2001, i es van escrivint a mesura que jo anava descobrint coses de l'Escala. Mm-hmm. Era una època que hi havia la campanya l'Arxiu al carrer, fomentada per la Lourdes Boix, i bueno, era com una excursió per l'Escala, anava descobrint aquests plafons informatius, aquests fragments d'història, i els anava enganxant com en un mosaic, no? Però va ser d'una forma molt lenta a mesura que jo anava descobrint-ho, no? I encara vindria de molt més lluny, perquè la meva història amb l'Escala i Empúries comença l'any 1979, durant una excursió que vam fer amb l'escola a Empúries. Va ser el moment que jo descobreixo Empúries i em fascina tota la història que comporta, aquelles pedres, aquella estàtua d'Esculapi, i és el germen d'aquesta novel·la.
Mm-hmm. Per tant, tot el que et va transmetre, no?, aquesta visita, aquesta excursió al jaciment, que comentaves de l'Arxiu al carrer, una mica van ser aquesta llavor, no?, d'aquest llibre que publiques ara, i comentaves, els joves han de fer un documental, no?, sobre aquest passat. Com t'has anat documentant per poder posar-hi tota aquesta part?
Això ha estat el més difícil, perquè, clar... La novel·la la tenia orquestrada, no?, de bon principi, no? Volia explicar, pues, tot un curs escolar, tot el que passava amb aquests nois i noies, i amb el seu professor, que també és un personatge força peculiar, no? Mm-hmm. I explicar la història, pues, des de l'arribada dels fosseus 500 i pico anys abans de Crist fins l'arribada de la flama olímpica l'any 92. Mm-hmm. O sigui, tota aquesta idea estava molt ben muntada, però havia de vestir-la.
Clar.
I això va ser el més complicat, no? Vaig començar, vaig arribar fins a després de l'època que comença la decadència de l'Imperi Romà, però a partir d'aquí dius, i ara què? Què va passar a Empúries, no? Llavors va consistir en buscar molta documentació a la biblioteca, llegir molts llibres, moltes cerques a internet. Vaig descobrir la revista Camí de Ronda, que em va representar tot un món, perquè és boníssima. Llàstima que no s'hagi continuat. vaig descobrir l'Escalenc, també molts llibres d'en Bruguera, de la Lourdes Boix, de molts altres, no? I bueno, cada vegada sorgien més personatges, molta més documentació, no? Mm-hmm. Però ha estat un camí molt llarg, sempre dic que ha estat un embaràs molt llarg, un part molt difícil, he tirat la tovallola moltes vegades, mentrestant he escrit altres coses i al final, al juny de l'any passat, vaig aconseguir acabar-la, no?
Que bé, i ara la podem tenir aquí publicada, mm-hmm. i es nota, no?, que és aquesta feina de tants anys de documentació, mm-hmm. d'investigació, i per aconseguir que aquests joves puguin fer aquest documental, no?, que són els teus protagonistes. I ens comentaves que hi ha un protagonista que també és molt important, que és en Màrius, que és el professor. I dius que mentre acompanya aquests joves a fer el documental, ell va enfrontant-se també als seus fantasmes.
Sí.
Una mica, quina és la història, no?, la trama d'aquest personatge?
Bueno, no vull desvetllar perquè faria spoiler, no? Pues una persona que al llarg de la novel·la pues, es va descobrint que té una discapacitat que ell ni ho sabia. Ostres, ho descobreix durant el curs aquest arrel d'una carta que descobreix dins d'un llibre que li havia escrit la seva germana, que ja és morta. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, ell va entenent millor per què li passa el que li passa, per què se sent com se sent, i es va aprenent a base d'anar-ho païnt, no? Però la seva relació amb aquests alumnes va més enllà del que seria un professor amb els seus alumnes, no? Perquè ell, per motivar-los, per intentar lluitar contra el fracàs escolar, mm-hmm. perquè és una classe on han anat a parar tots els alumnes que a les altres classes no volen, no perquè siguin... que no siguin intel·ligents, sinó perquè són alumnes que no creuen, que van molt a la seva, que són, com ho diria, no estan dintre l'estàndard.
Dins del
no?
sistema normatiu, no?
I llavors ell el que intenta és treure, primer descobrir el punt més important de cada un.
El talent, no?
El talent. Uh-huh. i intentar potenciar-lo, no? Uh-huh. Per això els embolica en aquest documental i els convida a aprofitar els dissabtes, dies festius, per fer sortides històriques, que en diuen ells, i recorren pràcticament tot Empúries i tota l'Escala. Uh-huh. I van descobrint cada punt important en la història, no?
Per tant, és una novel·la amb molts matisos i amb, uh-huh. amb molts missatges, no? Quin t'agradaria que arribés als lectors?
És que n'hi ha molts. O sigui, la part històrica crec que és lo de menys, perquè tota aquesta informació que jo dono en el llibre es pot trobar en qualsevol altre llibre de gent que ha escrit sobre l'Escala. És la peculiaritat dels personatges, no? I com s'enfronten ells mateixos cadascun amb el seu problema concret, mm-hmm. no? Parla molt de problemes adolescents, parla molt d'educació, fomenta la importància que tenen els pares des de casa, no? Que els profes no estan per educar. Mm-hmm. Estan potser per orientar, per treure una mica el millor de cada un, però no estan per educar. L'educació ha de venir de casa, no? I tot això és el que destacaria. És més una novel·la pedagògica, d'alguna uh-huh. forma.
En aquest sentit, podem dir que és novel·la juvenil o és més per adults?
No crec que sigui una novel·la juvenil, uh-huh. perquè una persona de 13 a 14 anys poder no et llegiria aquest totxo.
Sí, ara l'estem veient aquí des de casa, no ho veuen, que això és ràdio, però és un llibre
que
és força gruixut.
I més quan els estàs parlant de 25 anys enrere, uh-huh. que és una història de joves que no saben el que és un mòbil, no saben el que és estar tot el dia connectats a xarxes socials, no saben el que és relacionar-se virtualment amb altres joves, sinó que són joves que encara van en bici, que encara agafen, aprofiten els dies que fa bo per anar fins a Cala Montgó i llogar un caiac i donar-se una volta per tota la cala. Són joves molt d'un altre temps, molt diferent al que viuen els joves de la mateixa edat ara, no?
Per tant, podríem dir que els adults poden reconnectar una mica amb la seva joventut, no?, amb aquest llibre?
Sí, segons com sí.
Llavors, és la teva, no és pas la teva primera novel·la, no?
No,
és
la seria la publicada és la primera, però com a novel·la és la tercera. Abans d'aquesta va haver-hi un llibre de relats, Trencadís, que vindria a ser una continuació d'aquesta. Però és bastant més breu.
Clar, i també està ambientada aquí a l'Escala, no? Llavors,
sí.
quin paper juga una mica el territori, l'Escala, el mar Mediterrani, en els teus textos, en les teves novel·les?
A mi tot. O sigui, jo sóc de Roses, me vaig criar en una casa davant del mar, al costat del far. Per mi el mar ho era tot. Ho era tot. Llavors, quan amb 12 anys vam anar a viure a lo que era el poble, per mi va ser un daltabaix. Jo trobava a faltar el mar, encara que el tenia a prop, però no era el mateix que despertar-te i veure el mar. No?
Clar. I això ho transmets, no? Entenc, a les teves novel·les. Llavors, ara acabes de publicar aquesta, però ens has explicat, no?, que han sigut molts anys de creació de la novel·la. No sé si ja per anar acabant en tens algun altre al calaix de novel·la que
pugui sortir. Sí, n'hi ha un altre que confio sortir l'any que ve. Però no té res a veure amb aquesta, eh?
Ens en pots avançar alguna cosa o encara és secret de sumari, això?
No, són les vivències d'una dona de 80 anys que un dia es desperta i se n'adona que encara és viva i que ha d'aprofitar al màxim el que li quedi. I s'enamora i passen moltes coses, no?
Que bé, per tant, totalment canvi de registre, eh?
Totalment.
En aquesta nova novel·la. Doncs, Estrella, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a presentar-nos.
Gràcies a vosaltres, perquè és molt difícil apostar per un autor que no el coneixia ni a casa seva, no? Diu, lo fàcil és trucar als que publiquen i surten a tot arreu, no?
Doncs recordem, aquesta novel·la es presenta aquest divendres a la biblioteca.
A la biblioteca, el divendres 17 d'abril a les 6:30.
Perfecte, doncs gràcies, Estrella, per venir un cop més.
De res, a vosaltres.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs, Ona, ens anotem aquesta recomanació tan escalenca que ens has presentat avui. Recordem, falta tot just una setmaneta per Sant Jordi. També ens anunciem que Ràdio L'Escala tindrà programa especial de 11 a 1 per la Diada de Sant Jordi la setmana que ve des de baix a la platja, tocar a la Riba. Per tant, farem ràdio en directe si tot hi acompanya. El principal és que acompanyi el temps també. I ara us posem una petita pausa musical amb una cançó del nou disc de la Ludwig Bank, pel barri es comenta, i aquest és Xavier, el tècnic de so.
ets aquí, què fas de feina? Va respondre, tururut, sóc el tècnic i he vingut per portar la taula de mescla. Vaig dir assonat, collonut, i no ens va costar ni un minut de fer-nos amics per ser.
Coca-Cola.
Això està molt transparent.
Doncs deu ser ginebra sola.
Hòstia, Xavi, em caus molt bé. Aquest any la farem bona si em dius tot el que he de fer. Digue-m'ho, rei Mides de la zona, si aquests Ludwigs m'amarguen.
Doncs amb la Ludwig Bank i aquest Xavier tècnic de so, us convidem a reprendre la cançó algun dia, a acabar-la, perquè és una història, ben curiosa i ben divertida, perquè una altra cosa no, però de divertida la Ludwig Bank n'és una estona, i ben llarga. I ara ens anem a escoltar la Lali Giné amb l'Ensèrie i les seves recomanacions de les plataformes, de la petita pantalla o la gran pantalla també. Aviam quines novetats ens porta aquesta setmana.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana de retorns esperats, començant per aquest dilluns. A HBO Max hi arriba la tercera temporada d'Eufòria.
¿Has estado en México?
¿Yo? ¿En México?
4 anys després de la sèrie protagonitzada per Zendaya, torna amb una nova temporada que donarà un salt en el temps, també de 4 anys, en el seu argument.
Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
Ara, aquesta nova entrega, un grup d'amics de la infantesa s'enfronten a la virtut de la fe, la possibilitat de redenció i el problema del mal.
I call that self-police brutality. Tech lives matter.
Exactly.
També des d'aquest dilluns a AMC Plus s'hi estrena The Audacity.
The single richest enclave in America.
Ambientada a la bombolla de Silicon Valley, la sèrie parla dels somnis distorsionats, els egos desmesurats i la manca d'ètica dels autoproclamats inventors del futur.
The horrible people who have no boundaries.
Can you not touch me?
No manners.
Anax, un director executiu especialitzat en mineria de dades, lluita per convertir el coneixement i la influència en benefici i poder.
Necesito tu ayuda.
Es muy peligroso estar a tu lado.
La moneda. Aún la tienes, ¿no?
Des de dimarts a Netflix hi trobem la segona temporada de Maleantes.
Lo destruye todo y a todos.
¡Que veas cómo peleo un bien es! ¡Sí!
¿Pero dónde estás?
Estoy aquí, en una azotea. En Bangkok.
¿Dónde has dicho que estás?
Torna aquesta sèrie alemanya en la que una moneda de valor incalculable enfronta a bandes rivals d'Europa i obliga a un lladre de caixes fortes retirat a unir-se a un mafiós mediocre per un últim cop.
Senyorita Poet.
La abogada.
Abogada Poet.
Abogada.
Des d'aquest dimecres també a Netflix hi arriba la tercera i darrera temporada de La Ley de Lidia Poet.
No sé por dónde empezar. Tengo un impulso irrefrenable de meterme en líos.
S'acomiada aquest drama d'època italià en què la protagonista investiga assassinats mentre lluita per exercir l'advocacia. La sèrie s'inspira en la història real de la primera dona advocada d'Itàlia.
Pedimos no caer en tentación. Vanessa.
Sí, en el
tenemos el derecho a ser felices juntas.
No ens movem de Netflix perquè també des d'aquest dimecres hi trobem la tercera temporada de Perfil Falso.
Mi amor, si tú quieres experimentar, yo estoy dispuesta.
¿A qué? Abrir la relación.
Torna aquesta telenovela colombiana sobre una dona que coneix el seu príncep blau en una aplicació de cites. Després d'una relació idíl·lica, decideix donar-li una sorpresa i acaba atrapada en un fals paradís, mescla de plaer i plans letals.
It's just like... No escuches las tonterías que vomita la gente. Y aquí estoy, a las puertas de la grandeza. ¿Cómo ha podido pasarme?
També des d'aquest dimecres a Apple TV s'hi estrena Margot tiene problemas de dinero.
Ay, por Dios. Ibas a ser alguien.
¿Quién iba a ser?
La que quisieras.
Decidiste quedarte conmigo. Yo arruiné tu vida.
En aquesta ficció de 8 capítols seguim a una jove que ha abandonat els estudis universitaris i aspira a ser escriptora.
He estado trabajando en internet.
En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
Consultaré con la almohada.
És filla d'una excambrera de la cadena Hooters, interpretada per Michelle Pfeiffer, i un exlluitador professional a qui dona vida Nick Offermans. I es veurà obligada a fer-se camí amb un bebè recent nascut, una muntanya de factures i cada vegada menys recursos per pagar-les.
Uno nunca sabe cuál va a ser la última vez. Nadie piensa, esta es la despedida. Si tienes suerte, es un te quiero. Cuídate.
Tornem a Netflix també des d'aquest dimecres. Una altra estrena, la de Alguien tiene que saber.
300 personas y nadie vio nada. Nadie oyó nada. A Juli se lo traga la tierra.
Després de la desaparició d'un adolescent, un inspector i el seu equip inicien una incansable investigació per resoldre el misteri en aquesta sèrie dramàtica inspirada en fets reals, protagonitzada per Paulina García, Alfredo Castro i Gabriel Cañas.
Recordad, no se puede ser un gran chef sin un gran equipo.
Sí, sí.
Més propostes de Netflix des d'aquest dimecres, Sanar, cocinar, amar.
No comparto la misma visión que mi madre. Insiste en llevar el humo a rasa a su manera, aunque lo dirija en plan dictadora.
Venga, centraos en el sabor, prestad atención al equilibrio.
Per salvar el restaurant de la seva mare, una ambiciosa chef haurà de treballar junt a un chef de talent. El problema és que no el suporta. Parlem d'una comèdia romàntica entre fogons arribada des de Tailàndia.
Yoshi, tu estàs... ¿Felizmente casados?
Dijous també a Netflix i arriba la segona temporada de Bronca.
En el fondo ambos sabíamos que era una tirita profesional. ¿Una tirita para qué? Para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona.
Oscar Isaac i Carey Mulligan són les protagonistes d'aquesta segona entrega d'aquesta comèdia de Netflix.
¿Cómo coño no me di cuenta?
En aquesta ocasió, una parella jove és testimoni d'una baralla entre el seu cap i la seva dona. S'encadena en un joc de favors, coercions, en l'elitista món d'un club de camp privat d'un multimilionari coreà.
Pregúntale cómo se abre esta puerta.
Si entramos, palmamos todos.
Si tiene razón.
Si hubiera algo ahí dentro, este zumbado nos pondría una alfombra roja para que entráramos.
Divendres a Amazon Prime i arriba la segona temporada de Punto Nemo.
Ajuda!
Després de l'explosió del laboratori rus trobat a la primera temporada, els supervivents s'enfronten a una realitat brutal. Una illa hostil, escassetat de recursos, experiments soviètics, criatures híbrides i un virus alienígena que amenaça amb expandir-se globalment.
Bienvenidos a nuestra comuna machilula libre de mujeres.
Tú no estabas deconstruido.
Construido y desengañado. Es compatible.
A Netflix també dijous hi trobem la cinquena temporada de Machos Alpha.
¿Te importa que pasemos tiempo juntos para empaparme de ti?
Després d'intentar reinventar la masculinitat i la convivència, els anomenats mascles alfa es topen amb una realitat. Divorcis, custòdies, autocaravanes, hipoteques i una comuna pacte patriarcal. Un gran pla mestre per ser feliços entre col·legues.
Durman! Can Durman!
¿Por qué todos le temen tanto al director Han Dunman?
I dissabte no ens movem de Netflix perquè s'estrena Hacemos lo que podemos.
Hoy.
hoy por primera vez el chat de Peón 1A apareció en verde.
El mío también, por primera vez está verde.
Creo que debía haberla amado.
A su lado me siento en paz.
És la proposta coreana de la setmana. Després de 20 anys provant de fer la seva primera pel·lícula, un aspirant a director toca fons. Llavors coneix una productora saturada que l'ajuda a creure en ell mateix.
Oye, eres tú.
¿Crees que deberíamos casarnos?
Quizás una ceremonia discreta en una cabaña pequeña que tienen mis padres. Una boda sin artificios, solo la naturaleza, viendo como nieva.
Eso es. Nos casamos.
Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per la darrera proposta avalada pels creadors de Stranger Things. Algo terrible está a punto de suceder, que podeu trobar a Netflix.
Esto es alucinante. Es un gran honor que hayáis elegido a Summerhouse para casaros. Ahora depende de vosotros proteger al alma que tenéis delante.
La sèrie és una proposta de terror que alterna amb la comèdia negra al voltant d'una boda. Un tema que no és nou, però sí que, amb tot, resulta interessant.
Algunos dirán que el destino. Pero lo más importante es decidir a quién confiamos los secretos.
El ritme és potser el seu punt més feble, amb uns primers episodis més lents, però amb un desenvolupament progressiu en positiu fins a trobar el seu propi to i essència, convertint-la en una proposta més que entretinguda.
Algo no cuadra.
Parlem de la trama. La sèrie narra la setmana prèvia a una boda que s'ha de celebrar en una mansió enmig d'un bosc nevat. El personatge principal és una jove que ha perdut a la seva mare i té un pare absent i que està a punt de casar-se amb un jove d'una família força disfuncional.
Mi família te va adorar.
Les coses no seran gens fàcils amb els pares d'ell i encara menys amb els germans del nòvio.
Que une a dos almas gemelas.
A partir d'aquí, la creadora de la ficció ens proposa un còctel de rituals esotèrics, maldicions, possessions, paranoia, presència de fantasmes, destins tràgics que es transmeten de generació en generació, banys de sang i manipulacions psicològiques per qüestionar de forma directa tant les misèries de la classe alta com la pròpia institució del matrimoni.
Ja no sé què fer.
Aún nos vamos a casar, ¿verdad?
Desde que llegamos aquí siento que pasa algo raro.
Ja hem dit abans que la temàtica no és nova, però és pràcticament impossible que en l'univers del terror, del gore i de la comèdia negra no es facin referències a treballs anteriors.
Yo quiero casarme contigo. ¿Y tú quieres casarte conmigo? ¿No es eso lo importante?
Al final, el que aconseguim amb Algo Terrible Está a Punto de Suceder és una proposta on els excessos i els deliris són tolerables i necessaris i acaben convertint la ficció en quelcom digne de menció i prou entretinguda per perdre-hi una tarda.
Bueno, imagina l'escena. Un dia de invierno como hoy, Jules tiene 8 años y decide escaparse. Es dramático. Yo era un bebé, así que no lo recuerdo. Empieza o Jules está por ahí, solo en el bosque. ¿Sabes qué es peor que estar solo en el bosque? Darte cuenta de que, en realidad, no estás solo. Jules escucha a una mujer gritar en plan... Pero peor. Sale corriendo para alejarse del sonido, pero da igual hacia dónde corra, porque los gritos le siguen, le siguen, le siguen, le siguen. Hasta que se encuentra cara a cara con él, el penitente. Las uñas largas, afiladas y sucias. La barriga colgando. La boca abierta, una sonrisa del revés. Aullando. Imagínate ese cuadro a 3 metros. Eso es lo que vio el pequeño Jules. Así que se esconde del penitente, aguantando la respiración, y observa cómo el penitente raga a una mujer y lentamente le va arrancando las entrañas. Y mientras hace eso, llora y dice, lo siento, lo siento, lo siento. Está desquiciado y llega desde el infierno a rondar el bosque creyendo que su mujer muerta está escondida dentro de otra. Creyendo que algún día rajará una mujer y ella estará allí. Entonces los dos volverán al infierno en una fantasía romántica perversa. No puede ser. ¿Qué es eso?
¡Te pillé!
¿Os he pillado a los dos? Oh, Judy, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué haces levantado, Judy? ¿Espiar a las chicas?
Lo siento, tía Pulso. No puedo dormir.
Esta es Rachel. Va a ser tu nueva tía. ¿A qué es emocionante? Oh, tranquilo. El penitente solo acude al olor de la sangre. Con que no sangres, todo irá bien. No tendrás la regla, ¿no? No te preocupes. El penitente no quiere niños pequeños, ¿no? Prefiere a las novias. Le decimos una cosa a la tía Rachel. Buenas noches.
Buenas noches.
Novia inocente.
Novia inocente.
Que el penitente no te reviente.
Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
A l'aigüera ha arribat el moment de donar pas als impresentables, en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i que volen...
Molt bon migdia, Joan.
Bon migdia, bon migdia.
Avui ens han deixat solets.
Sí, senyor.
Davant de la secció.
La conducator...
Solo sent el peligro, eh?
La conducator no hi és.
Pegrilosos, que són.
Peligrosos.
Doncs un dijous més, uns impresentables. I avui no sé si... A l'últim impresentable, Joan, en el diari aquell que vas fer d'una penitència...
Sí.
Diari d'un penitent, el d'allò... Mm. Clar, vam arribar a la meitat, no sé... Si et va quedar algú més que d'allò, o si no, tanquem...
No, ja tanquem molt.
Tanquem l'episodi vital.
És que ahir també amb la Núria...
Amb la Núria en vau parlar.
Vam acabar de parlar de
vale,
tot.
Vale.
I, clar,
perfecte.
Me faria molt passatge.
Molt bé. Doncs ens han quedat diversos temes pendents. O en això de la impresentabilitat aquesta. Aviam. Aquests dies s'ha parlat molt de la Lluna.
Sí, senyor. Ha tornat la Lluna.
Ha tornat la Lluna.
Ha tornat la Lluna, que la teníem ja oblidada des de feia dels anys...
Bueno, la teníem nosaltres oblidada perquè la tenia oblidada als Estats Units.
Exacte.
No perquè els altres gens les tingués oblidades.
No. Llavors, hem tornat a veure doncs, com es tornava ara en colors, perquè les anades a la Lluna eren totes en blanc i negre.
Que diu, però
hi ha gent que diu que no va ser veritat.
Però tu et vas creure això?
Això va ser fet amb un plató.
Tu ets dels que es creu o no es creu la Lluna? Home, que va trepitjar la Lluna?
No sé, estic indecís.
Tu fixa't que tot
coincideix... No va ser un petit pas per l'home i un gran pas per la humanitat?
Sí, però tot coincideix en èpoques de molta propaganda política, també. Uh-huh. Els 60 i pico no tenien... Lo del Vietnam, ho tenien mig... Estats Units estava enfrescat també amb la Guerra Freda i amb un muntonera d'històries
sí,
d'aquestes.
Estaven mirant aviam amb Rússia, aviam qui seria el primer.
Sí, qui seria el primer, la competició.
Clar, el primer que va ser allà amb la gossa aquella, la Laika, la famosa, que van ser els russos.
Sí, sí.
Perquè el primer només feien voltes, ningú s'atrevia a entrar. Fins que doncs, els americans varen dir, doncs, aquí som, a l'Apolo 11 era, no?
Apolo 11, sí, a l'Apolo...
És que aquí tinc els Apolos.
Apolo 13 va ser el que va sortir malament, no?
Sí, que fa dies... Mira, avui en les efemèrides, es va fer el llançament de l'Apolo 15,
va.
El 1970.
Uh-huh.
I l'Apolo 13 va ser aquell que se va enlairar i va haver de tornar a baixar perquè no...
Bueno, o va enlairar o no va haver-hi un que va explotar directament o... Sí.
Tinc aquí Apolos, Apolo 8, sí. Apolo 9, Apolo 10 i l'Apolo 11, que és el famós Armstrong, l'Aldrin i en Collins,
sí,
que són els que...
L'Armstrong, van... no el que corria en bicis, eh? Que corria en bicis. I anava dopat, va vindre més tard.
Va venir més tard.
Ni el trompetista tampoc.
No ho sé si, si devien ser de família, no? Podia ser. Aquí diu, primer èxit de descenso lunar en la mar de la tranquil·litat. Primera salida extravehicular. I és que, clar, deia, com que la d'allò... Esclar, el problema era la bandera, que es movia,
que es movia.
I diu que allà no, hauria,
no hi ha vent lunar.
No hi ha vent, no s'havia de moure.
No s'havia de moure.
I aquí va despistar un xic a la gent, sí, com va sortir això.
Hi ha moltes coses. I el d'ara, evidentment, que sí. El que passa... Jo veia, no sé si has vist les fotos aquelles espectaculars que ha tret
sí.
El viatge d'ara, que era la sonda Artemis, va treure unes fotografies de la Lluna amb la Terra de fons i por ahí, espectaculars. Però clar, et queda el dubte, dius, hòstia, amb intel·ligència artificial que hi ha ara i tot
clar,
el que hi ha...
També t'ho poden fer-ho.
També t'ho poden fer. Què és real i que no... Show de Truman?
Podem dir que fan enlairar un coet, tot sol.
Sí.
Els altres es queden allà amb un estudi,
ja
allà amb un estudi, allà amb d'aquests, amb un túnel del vent, o amb un d'allò que sigui allà on te fan, perquè proves n'han de fer, m'imagino.
Sí, per les simulacions aquelles de la gravetat i per
ahí. I allà surten aquells dient les quatre coses, no? Estem aquí, no sé què, és un gran allò, l'humanitat...
I a l'hora d'anar al Pacífic, els aporten al Pacífic quan cau la nau i els després... carden la foto allà al costat.
Exacte. I ja està. Tot és un muntatge.
Tot és un muntatge.
Home, als Estats Units, el cine, ja saps que això ho dominen.
Sí, ho dominen molt.
Esclar, vull dir, bueno,
els Estats Units dominen moltes coses xungues, directament.
Sí, bueno, últimament...
Últimament seria...
Doncs, notícies. Jo em penso que no recordo, això que n'he vist uns quants de presidents dels Estats Units, del primer que me'n recordo així és de Nixon i tots els que han vingut després, però no recordo un president amb tant de protagonisme com el que hi ha ara. Vull dir que els altres més o menys sí, tenien les seves coses, però passaven molt desapercebuts.
Però el protagonisme, no? Que un dia determinat se li imposa la flapa i...
Sí, però protagonista...
Ser perjudicial per als mateixos Estats Units, vull dir, no...
Bueno, ara se'n comencen a donar compte... De, inclús els seus votants,
sí, sí,
de qui han posat en el...
Això de Make America Great Again, deixem-ho córrer. Per aquí entraríem en moltes coses, però ara també s'havien dit, i l'altre dia vaig veure diversos fils del Avantes Twister, ara X, que clar, que els primers a donar la volta a la Lluna van ser els xinos, deien.
Els xinos?
Els xinos.
Està documentat, això?
Que està documentat.
Ah, no sabia, no estava al cas. El
que passa que no era una nau tripulada. Era un coet, una sonda.
Un dron, quasi.
Una sonda d'aquelles, de por ahí. També hi havia allò que a la cara oculta de la Luna hi havia un Mercadona.
Ah, ja podia ser.
No et van enviar el meme del Mercadona,
la foto
aquella a la cara oculta de la Luna?
No. Jo ja t'ho vaig dir l'altre dia... que com hi arribin ja hi haurà un puesto de xinos.
Sí.
Eh?
Coses a posar a la cara oculta de la Lluna.
Un establiment de... Un Mercadona ja de ser-hi.
Un Mercadona.
Un lloc sense Mercadona.
Una fartoneria d'aquelles que hi ha a les ciutats del Vivari o del 365 o alguna cosa d'aquestes.
També.
Perquè els olíticos que vagin a la Lluna puguin anar a fer el cafè a les tardes.
Exacte.
Bàsicament.
Això ja de ser-hi. Un camp de futbol ja de ser-hi.
Una perruqueria
també.
Una botiga d'ungles d'aquestes, que hi ha botigues d'ungles per totes
també,
bandes.
També s'han posat de moda aquestes botigues d'ungles, que te deixen tu les ungles i te, bueno, te poden posar ungles d'un quilòmetre. Sí.
Una botiga paqui que t'estableixi, que sigui l'encarregat de les connexions pirates amb la Terra.
Exacte. Sí. Que te vengui els rellotges lunars d'imitació.
D'imitació.
Els mòbils que s'han de fer servir a la Lluna també d'imitació. I, bueno, i sí, ja de ser-hi.
I un bar.
Bueno, els bars, més d'un.
Un bar.
Un hotel.
No, un bar. Només que facin el bàrtic i posin el fungol, ja estaria
però
bé.
Però hotel no, allà per si vols anar a passar dos un cap de setmana.
Home, hotel no.
Em vaig a passar un cap de setmana a la Lluna.
Perquè
no?
Ja seria quasi Las Vegas, amb el que estem dient, si li cardes un hotel allà al mig.
Un hotel tipus Las Vegas.
Un casino.
Un casino, que si no té Las Vegas tampoc estaria malament, eh? Vull dir, no...
Però ha de ser que desintonaria. Ha de ser més reduït, ha de ser una cosa més...
Però bueno, és gran guanya, una gent que hi ha coses,
sí.
Una piscina, també, o no...
No, una piscina no.
No faria falta.
No, una piscina no.
Algun mar per als que us agrada anar a pescar...
Ja hi ha mars lunars. La Lluna té mars lunars i té aigua congelada, no? Els pols, o no sé on van dir que tenia aigua congelada. Que hi ha d'allò, ja té... És potencial, però això més endavant. Lo d'ara seria un primer impacte, perquè qui anés i els primers que hi habitessin a Porai no se sentissin estranys, no? Coses comunes del dia a dia.
Exacte.
Clar.
Després hi va haver una companyia que fes els vols directes, no?
Ah,
sense fer escala, no?
Perquè si te'n vas... A veure, les escales a l'espai són perilloses. Perquè si te'n vas al sol, pringues.
Clar,
perquè te desfàs. Si te'n vas a Mart o si te'n vas a un altre, ja et queda massa lluny.
Queda molt lluny.
Ja queda, ja...
Ha de ser directe.
De pillarejos, com deia aquell. No d'allò, ha de ser més directe. Ha de ser,
directe,
ha de ser xàrters, ha de ser vols regulars.
Vols regulars, amb empreses, bueno, amb diverses empreses, perquè sí, que no es passi que ara aquí amb el sistema de l'AVE, que sigui... Bueno,
que posin les naus bé, que no sigui com l'AVE, que es desmunten, els AVEs, o sigui...
I que vagi puntual. No sé si hauria d'haver-hi un... Rodalies no faria falta, no?
No, Rodalies lunar no faria falta.
Vol dir
no, perquè aquí ja tindries un problema.
Que agafés... Rodalies seria que agafés per darrere, no sé.
Per darrere, la cara normal i la cara oculta, no? No, perquè hi ha especial afició de si t'hi poses a viure a la Lluna... Posar-t'hi a la cara oculta, però per què? És senyal que has d'amagar alguna
cosa. Sí, també.
Si et poses a la cara oculta. Per què no posar la cara que es vegi,
millor
jo que sé,
vegi,
fer senyes?
Millor que es vegi.
Fer senyals de fum, per exemple, a les nits, o fer llumetes. Amb també. Un làser, allò de fer pom, pom, morse, on que estigui la Lluna, que se't pugui comunicar amb d'aquí la Terra.
Bueno, els vols han de ser així, regulars, que no hi hagin retrassos, allò que digui, arribarem... que puguis anar a passar bé un cap de setmana allà... No?
I el que deies tu, un estadi per posar la Lluna Futbol Club?
Home, hi ha d'haver-hi la Lliga Lunar...
La Lliga Lunar?
Eh?
Seria com el bar aquell de Star Wars, no? Que eren tots els extraterrestres allà, que cada un tenia una pinta més pitjor que l'altre.
Sí. No, home, ja s'ha de fer una Lliga. El futbol arriba per tot arreu, ja ho saps, és universal. I falta, doncs... que podria jugar, per exemple...
Saps aleshores qui aniria el primer d'anar a la Lluna si es muntés una lliga?
Si no es muntés...
El Tebas. El Tebas i el Florentino.
També, segur. Bueno, no són gaire amics, eh, Tebas.
No.
Hem d'anar en naus diferents.
Perquè no.
També podia ser que al començament, he dit jo, es crea l'equip de la Lluna, però, esclar, si no donés per fer una lliga, doncs que jugués amb una lliga... mundial, no sé. Imagina que fa un sorteig. Aquest any li toca la Lliga Espanyola.
Sí.
Doncs l'equip de la Lluna ve a fer els desplaçaments a jugar aquí contra el Barça, contra el Madrid. Imagina't tu, que has d'anar...
Tardaries,
Que has d'anar a jugar al partit, esclar, la segona volta te toca Barça. Barça Futbol Club La Lluna. El segon futbol club s'ha fet una nau plena de seguidors per anar...
Exacte, no podries anar en cotxe com a Basilea, no.
Exacte, no, amb una nau.
Ni amb autocars.
O aquí al Barça, al Girona, vine't a tu, anar a agafar... Te'n vas en tot, anar a la Lluna a veure el teu equip jugar contra el Futbol Club La Lluna.
Bueno, no li proposis al Tebas aquestes coses, perquè ja va proposar lo de Miami, no? Lo d'anar a jugar a Miami.
Per això.
Idees de bomberos d'aquests.
Per fer una... segurament te diuen partit de la Lliga Miami, partit de la Lliga a la Lluna.
Ja, sí.
La gent què? Cap a la Lluna.
Cap a la Lluna. Miami, què s'ha d'anar a fer a Miami? Fa massa calor.
A la Lluna. Sí.
A la Lluna ja no farien pauses d'aquestes d'hidratació i coses
d'aquestes. El primer partit que es va proposar,
sí.
Que recordo que a mi, com anava al camp, me van entrevistar per si volia, què me semblava, allò, bueno, un tall, allò de veu, que era l'any que van baixar al Girona, que es volia proposar el Girona-Barcelona fer-lo aquí a Miami, que jo vaig dir, home, poques oportunitats que tenim de veure el Barça l'anem a veure a Miami.
No, fotis a Miami,
Gràcia,
no?
Foti un Oviedo Levante, per exemple.
Exacte.
Però sí. Però ja dic, imagina't doncs, com seria poder anar a veure un partit de futbol, el teu equip, contra el Futbol Club La Lluna. que seria ja massa. Bueno, i moltes coses més que se'ns ocorririn que es pogués fer la Lluna.
Que se'ns ocorririn.
Ràdio Lluna hi hauria de ser.
Crec que encara tenim una mica de temps per deixar alguna...
Ràdio Lluna?
Ràdio Lluna, sí, home.
Tele Lluna?
Pot ser.
Canal Llunàtic?
Canal Llunàtic, sí. Els Llunàtics. Una secció, Ràdio Lluna, tindria un programa que es diria Els Llunàtics.
Els Llunàtics. Després, l'informatiu de què parlaria, si haguessis de fer un informatiu?
Bueno, dels meteorits que hem vist passar, dels meteoritos. Mm-hmm. Avui un meteorit, s'ha vist passar un meteorit en rumb...
Exacte.
Mm-hmm. Quan el seria divertit quan el veiéssim passar per la Terra, aquell meteorito que ha de vindre algun dia, que ens ha d'extingir algun dia alguna altra història d'aquestes.
Mm-hmm. Un cine que passessin aquestes pel·lícules que s'han fet sobre 2001, Odissea en l'Espacio i totes aquestes de...
Però seria raro, seria passar un cine a llocs que ja estàs a fora.